Doncs encetem una setmana més i històries del boi, com sempre, amb Ernest Nogués. Bon dia, Ernest.
Hola, bon dia.
Doncs avui de què parlarem?
Avui parlarem de dos articles publicats que tenen un referent comú, no són molt llargs, per tant, de dos en farem un, no? Perquè un es pot dir que enllaça amb l'altre. Es va publicar un al boi número 5 a l'estiu de l'any 2000 i es diu Navegar pels orígens de Roda. Mm-hmm. I el seu autor va ser Artemi Llauradó, un reusenc que es va col·laborar doncs, al boi. Per sort, sempre hi ha hagut col·laboracions forànies. I l'altre es va publicar el boi 22 de la primavera de 2009, que es diu El derelicte de Barà, escrit per Welfida Pérez, també una col·laboradora forània, també molt, que sempre és de molt agrair. No? Doncs ara ens enllaçarem i direm el perquè un amb l'altre.
Doncs vinga, comencem a navegar.
Exacte, comencem a navegar pels orígens del nostre poble. Bé, en aquest article doncs, l'Artemi ens fa una introducció de l'hipotètic entorn de Roda, de l'època romana, inclús anterior, no? De com podien ser els seus orígens, sobretot a Barà, que era doncs, l'origen doncs, del nostre poble. No? Vull dir, ara que fem el tricentenari aquest any de l'ermita, evidentment existien els dos nuclis, tant Barà com Roda, però Barà segurament va ser primer, el primer nucli on va estar més habitat que abans que quedava el poble. Eh? Bé, doncs, feta la introducció que ens fa doncs, el boi l'Artemi, doncs es diu que segurament doncs, sota els fonaments de molts xalets, moltes urbanitzacions, moltes potser edificis, torres de Barà, es trobarien, si es busqués o es van trobar, vés a saber, restes d'antigues edificacions romanes o anteriors, per una cosa molt lògica, no? Era un molt proper a la via Augusta, a la que avui coneixem com la 340. Evidentment, uh-huh. Una via de comunicació tan important, era fàcil que s'instal·lessin doncs, vivendes, viles romanes, doncs, als seus voltants, per la facilitat de comunicació, a part d'una proper al mar i a la muntanya, no? per la feina de conreus o de la pesca, no? Possiblement, doncs, es trobarien alguna cosa. De cert, se n'han trobat, però, evidentment, no ha convingut que se sapigués en el seu moment perquè hagués tallat ràpidament la seva construcció, com passa a Tarragona moltes vegades, no? Consta que s'ha trobat àmfores, s'han trobat mosaics, alguna cosa, algun lloc de Roda, però jo ni on, ni si ho sabés ho diria.
Evidentment.
No ho sé, però sé que sé, però sí. No sé on, val? Deixem-ho aquí.
Solo sé que no sé nada.
Exacte, sí. S'ha trobat i segurament que es trobaria, però sí. Evidentment és que és molt fàcil d'entendre pel que dèiem fins
sí,
ara, no?
Sí, sí.
Bé, a la importància, parlem dels orígens, sobretot de la importància del comerç marítim de la nostra zona, del litoral mediterrani, tenia tres ports importantíssims a l'època dels romans, no? Que eren el port de Barcelona, Barcino, Tarragona i Empúries. Eren els tres ports claus pel comerç entre les diferents ports de la Mediterrània, no? Eren els ports principals, però hi havia els punts intermitjos, podríem dir, Roda era un, Vilanova, Torredembarra, tota la litoral, els ports més petits, que també comerciaven amb uns i altres, feien d'enllaç i també, evidentment, embarcaven les seves mercaderies que es feien o es conreaven doncs, als pobles respectius, no? Per exemple, el blat, l'oli, el vi, el lli, el cànem, també les terrisses també es comerciava, el garum, no? aquesta menja romana, que era una pasta de sardines i herbes aromàtiques, que no se sap ben bé com era la seva composició, la seva recepta, potser seria interessant de recuperar, però no ho sé.
Bé, sardines i...
Sí, a mi m'agrada una cosa i l'altra.
Sí, però junt no sé.
Sí, jo avui he vist...
Com una pasta, no sé.
Això mateix, aquesta tàrrega romana que fan, no? Mm-hmm. Una vegada ho vaig veure, una imitació, el que potser jo a mi no em va fer gaire goig per tastar, la veritat. Mm-hmm. I això que sóc bastant de tot terreny a l'hora de menjar, però l'olor aquella...
Ja.
En fi,
ja.
Doncs és això, es comerciava en tota mena de productes que es conreaven doncs, aquí, pel que es veu Roda, doncs, s'intueix que era, produïa productes de qualitat, no?, que s'embarcaven i d'aquí doncs, es repartien a la resta de ciutats i ports de la Mediterrània, no? Per tant, teníem un producte local de mm-hmm. qualitat. Clar, per les naus romanes, en aquella època era molt important que no tenien quilla, eren planes, Per tant, era important que pogués desembarcar llocs que hi haguessin sorrals, que fossin plans, no? A Roda ja tenim bones platges, en què, no? I suposo, se suposa que les han amaretat tal qual dels romans, amb petits o grans canvis, però són planes i eren planes, no? Era un lloc que anava molt bé per les barques, per desembarcar, així doncs arribaven a la sorra i no, no es tombaven, no? Doncs la càrrega i descàrrega es feia directament a la platja, saltaven doncs de la platja a l'aigua i anaven carregant i descarregant els seus productes. El principal, un dels productes principals, em dic que era el vi i l'oli, no? I es carregava i descarregava dintre d'àmfores. Les àmfores, clar, perquè no es tombessin ni a dintre del vaixell ni a la platja, tenien aquella característica forma punxeguda al cul. Això visualment segurament tots ho recordem, que ho hem vist moltes vegades en fotos, museus, televisió, i senzillament aquesta forma punxeguda era per poder arribar a la platja i clavar-les segons té cindret. És una finalitat
molt pràctica.
Pràctica i lògica. A dintre del vaixell anaven amb caixes en caixes que ja tenien la seva forma per poder-les posar dintre, com unes caixes de qualsevol beguda d'avui en dia que tenen aquells quadriculats. Sí. Doncs llavors ho tenien doncs, que poguessin posar la punxa. Tot i amb això eren fràgils i amb els moviments dels vaixells, si hi havia alguna tempesta, també hi havia trencadissa, també. Per altra banda, han dit que això, no?, anava molt bé, que era la platja plana per varar les barques, però també dona també veracitat que Roda va ser un lloc que realment, doncs, un port semi-important de la Mediterrània, perquè a vora les roques, no?, les barrades de les roques, doncs, on s'hi amarraven també els vaixells, no?, al costat de la penúria de la sorra, doncs hi havia els roquissars, i s'hi lligaven doncs, les àncores o el que sigui, doncs s'hi han trobat, o s'hi van trobar, més ben dit, no?, anys enrere, no?, els arqueòlegs, aficionats o professionals, diguem-ho com vulgueu, els pescadors, els curiosos, s'hi han trobat àncores de diferents colonitzadors, rovellades per comptar trossos, etrusques, romanes, de l'època més moderna, doncs també restes, moltes restes d'àmfores, de les que aixafaven i es tiraven per la borda, doncs mira, aquells roquissers s'anaven acumulant allí, no? Doncs senyal que Roda era un lloc important, no?, com ja hem dit. Bé, doncs aquí aquest article enllaça directament amb l'altre, el que hem anomenat el derelicte, doncs, sí. Diu que aquí l'Artemi ens esmenta que a 20 milles nàutiques dels sorrals de Roda, jo m'ho imagino sota les roques de Barà, no sé per què, potser perquè hem passat el dilluns de Pasqua fa pocs dies, o fa un parell de setmanes i m'ho veig allí, no? Doncs a 20 milles nàutiques diu que hi ha un vaixell enfonsat ple d'àmfores, no? Això ens diu l'Artemi. I al cap de bastants bois, passem del 5 al 22, ja tenim el boi, aquest article de la Belfida, no?, un nom curiós,
sí.
Pérez, que ens parla del derelicte de Barà. Per tant, és aquest vaixell que ens anomena l'Artemi. Derelicte sona una paraula una miqueta potser estranya, no? Derelicte senzillament és un vaixell enfonsat, no? És un restes d'un naufragi, derelicte. Té aquesta denominació al diccionari, no? Doncs bé, aquest derelicte, aquest vaixell enfonsat, hi havia notícies l'any 1954 dels pescadors locals, doncs de la Torre d'Embarra, doncs que hi havia restes d'un vaixell, no? Sí. Passant pel damunt notaven, doncs, mirant a sota, que hi veien restes d'un vaixell romà enfonsat a 32 brases de profunditat. No sé, brases en què equival, perquè de llenguatge mariner, res de res.
Ni idea.
Allí posa 32 brases, o brases, doncs...
Brasses.
Brasses, no? Sí? Doncs brasses. Qui entengui sabrà més o menys doncs, la profunditat que això comporta, no? Val? Doncs, i potser també ens diu que gràcies també a les restes d'àmfores que es pescaven amb les xarxes dels peixos, en aquest punt doncs, que pescaven, sempre quan a les xarxes amb el peix, amb els que pescaven, sempre hi havia restes d'àmfores. I això potser visualitzant, no ho sé, això és més difícil.
Ara t'explico doncs el que és una brassa.
Sí? Vinga, doncs.
Sí. Mira, una brassa és el que equival, la longitud d'un parell de braços estesos.
Ah, veus?
Clar, fas la brassa, com nedes, no?
Clar,
un i dos.
Pura lògica, també.
Doncs sí, és sí, això, sí. Una brassa.
Una brassa, un parell de braços.
Un parell braços. De braços doncs, estesos.
Doncs 32 braços estesos endins.
Doncs déu-n'hi-do, no?
Sí, i tant. Ja dic que
Déu-n'hi-do.
I diu que aquest vaixell estava enterrat dintre d'un sorral de fangada dintre sota el mar, per tant, volem entendre que els pescadors els hi va valdre més les restes que pescaven que la visualització, suposo, eh? Seria això.
Sí.
Bé, per tant, se sabia que allí hi havia un derelicte, un vaixell. Doncs hi van fer diverses immersions durant uns anys, hasta una d'anglesa, no? Els anglesos se van entrar, van dir, coño, nosaltres som els millors pirates de la història de la humanitat, si ens podem apropiar del que hi hagi allí, perquè tenen mitja, els seus museus tenen art de tot el món expoliat, ells els francesos, bueno, deixem-ho, perquè pirates.
Sí.
És així?
Sí, sí.
Ja està. Sí, sí, bueno, tot arreu n'hi ha també, eh? És igual. Val, doncs això mateix, teníem, on estàvem, això, d'aquesta immersió anglesa, també ho va intentar, per sort no se'n van sortir, au, però diu que el 20 d'octubre de l'any 1963, gràcies a un pescador, doncs, un pescador, no diu si és de la Torre, però un pescador se suposa d'aquesta àrea nostra, que coneixia bé l'indret, precisament per l'experiència d'anar a pescar i trobar restes d'àmfores,
sí.
Van anar amb una expedició d'aquí, doncs, i doncs van situar doncs, aquesta troballa en un lloc anomenat Farelló de Trenta, a uns 4 quilòmetres de la costa, és a dir, estem parlant del derelicte de Barà, però no és al terme de Roda de Barà. Mm-hmm. Això, i ara direm el per què. Li van donar aquest nom, com també hi ha el pacte, no? Aquest pacte de Barà, doncs, d'això de les...
Sí.
Algun nom li havien de donar. Bé, doncs aquest pescador, ell doncs, situava el derelicte guiant-se pel vèrtex del triangle format per l'arc de Barà. Ell devia veure l'arc de Barà des de la barca, el campanar de Creixell i la platja de Creixell. Diu que per ell, aquest triangle, no sé, ja no em costa d'imaginar un triangle, sí, entre la platja, sí, el campanar i l'arc de Barà, em costa, jo soc una miqueta suro, si no lo veu no lo creu, no ho sé. Sí, per tant, ells, amb llenguatge mariner, hi ha aquest vèrtex, aquest triangle, per tant, els hi va servir. Van situar aquest vèrtex, que allí havia de ser el vaixell, i li van donar el nom de Barà, precisament perquè un dels tres parts del triangle era l'arc de Barà. Bé, doncs, dintre d'un fons fangós, de 12, doncs hi havia aquest barco, diu que tenia aquest barco, se suposa que tenia uns 12 metres de llargada per 7 d'amplada, era un vaixell no gaire gran. La importància va ser una important troballa, no?, perquè realment amb el temps es van recuperar forces àmfores. En el primer moment, doncs amb moltes dificultats, a l'any 63, es van recuperar només dues àmfores complertes i fragments trencadissa, no?, i diu, per un intercanvi arqueològic, una d'aquestes àmfores es va cedir a Cartagena, al museu de Cartagena, i ells devien donar doncs, alguna peça de les peça que ells guardaven. No? Diu que portava, aquest vaixell portava, pel que van poder investigar, vi, bàsicament vi, amb les àmfores anomenades Dressler 2/4 Tarraconense. Diu que són unes àmfores fabricades a Laietània, al camp de Tarragona i a València, no? Pels estudiosos de marqueologia, doncs, si ells van dir això, senyal que n'estaven ben documentats i ens ho han de creure, no? Eren, diu, les més populars perquè tenien menys pes i força capacitat. Però ara tenim aquestes àmfores, que és les que es feien servir en aquest vaixell. Entre el 68 i el 75 van ingressar al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 7 àmfores complertes d'aquest mateix derelicte, 3 de gairebé complertes i també molts més fragments. Bé, diu que pesaven 17 quilos, per ser petites, Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
17 quilos de pes i tenien una capacitat de 26 litres de cada una, amb les anses, no?, per poder-les agafar, el que hem dit abans, el cul de forma punxeguda per poder-les clavar a la sorra. Eren també aquestes àmfores ja rescatades del mar, molt fràgils, amb els canvis de temperatura, molta salinitat, clar, que es van rentar, es veu que es van dessalar força, però tenien això, ja queden impregnades de la salinitat del mar, que les feia més vulnerables també. Bé, diu que tenien un segell doncs, de fabricació, no? Com un copyright, una marca, però és quasi pràcticament il·legible, però tot i amb això es creu que es van fabricar a Barcelona, no? Com hem dit, no? A Laietània, a la Via Laietana de Barcelona, a la zona de Barcelona més aviat, i també doncs, el que hem dit a Camp de Tarragona i també alguna de València. Van deduir que seria així. es va fer un estudi de les pastes, de la pasta ceràmica que va ser construïda, el boi ens fa una explicació, per això és una miqueta tècnic i feixuc, per tant això ho deixem per qui vulgui rellegir doncs
el boi número 22,
exacte,
eh?
Sí. Val, doncs el que dèiem, es creu que és una embarcació petita, es creu que és perquè encara hi és, està dintre, encara el tenim a dintre, s'han recuperat àmfores, però el vaixell està enterrat.
Està encara.
S'ha malmès força amb els anys degut doncs, al frec de les barques, de les xarxes que van passant contínuament pel damunt. Ha patit algun espoli d'algun espavilat que ho ha sapigut i algun espavilat doncs, de bussejador que s'han portat àmfores. Però, tot i amb això, diu que es van treure, se n'han recuperat 50, al final, fins a dia d'avui, no fins al 2009 que es va fer l'article, s'havien recuperat 50, diu que eren de la primera fila de les caixes que eren les que traien al cap, que clar, es podien estirar, però diu que hi ha una segona i una tercera fila d'àmfores que encara hi són. La data d'aquest derelicte se situa, els estudiosos en diuen que entre el 40 i 50 després de Crist, per tant, de l'any 50 després de Crist, Déu-n'hi-do, com
mare
encara s'ha conservat doncs, el que s'ha conservat. Per tant, tenim aquest derelicte de Barà, el tenim enfonsat encara té àmfores, però moltes s'han recuperat i l'estan doncs, en museus, els museus principalment de Tarragona. I fins aquí doncs, la història dels orígens rodencs, no?, o en conjunt de la Mediterrània, no? Doncs que crec que és prou
i
bonic,
tant, que és
no?
interessant, també,
interessant, sí.
Perfecte, vinga. Doncs, gràcies, Ernest. Bona setmana.
Vinga, bona setmana a tothom. Adéu, adéu.
Sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar i a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar.